Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem una nova edició del Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor de l'Agència FE Catalunya. Bona tarda, Leandro. Nosaltres també era Maria Jesús Cañizares de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
I ens acompanya també el Juan Carlos Valero de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, benvingut. Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte, el Converses, és el senyor Jaume Collboni. Ell és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Collboni.
Molt bona tarda.
I també el responsable de l'àrea econòmica. Una àrea econòmica doncs, que suposo que se'n deu ressentir en una època de crisi sanitària, de crisi econòmica també, que la que se'ns està... doncs afectant hores d'ara. Com estan les finances de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Collboni?
Les finances de l'Ajuntament estan bé, però no són les que em preocupen, les finances de l'Ajuntament. A mi el que em preocupa són les finances de les empreses i de les famílies de la ciutat de Barcelona. Nosaltres tenim un pressupost que ha pogut ser expansiu aquest any gràcies a un canvi de regles de marc fiscal per part de l'Estat. Podem gastar més i invertir més a la ciutat durant l'any 21, 3.200 milions d'euros de pressupost respecte a 3.000 milions que teníem previstos, i això ens permetrà injectar més diners a l'economia de la ciutat per dinamitzar-la. Però com et deia, a mi no em preocupen les finances de l'Ajuntament, estan sanejades, estan equilibrades, no tenim massa deute. Em preocupen les finances de les famílies barcelonines i em preocupen les finances de les empreses de la ciutat de Barcelona.
Estem en una setmana en què hi ha molts fronts oberts, podríem dir mediàticament i també políticament, el calendari electoral, la ressaca de la borrasca Filomena, que ha fet molt mal a molts punts d'Espanya. Aquí a Catalunya ens ha castigat amb les temperatures molt baixes, les gelades, els talls de llum en molts punts de Catalunya, o també el tema de les restriccions de la Covid, que ahir mateix el Procicat va decidir doncs, allargar-les una setmana més. Com li deia, són mesures molt dures, aquestes de les restriccions que afecten el comerç, afecten la restauració, afecten els bars. És necessari allargar un cop més aquesta agonia per molts comerços, per molts bars, per molts restaurants que tenen ja l'aigua al coll, senyor Collboni?
Miri, jo començaré per dir-li que com a autoritat local que som a l'Ajuntament de Barcelona, nosaltres hem de seguir, complir amb les instruccions que donen les autoritats sanitàries i fer-les complir. Això va d'entrada i, per tant, allò que marqui el Procicat, nosaltres ho haurem de complir i fer complir. Dit això, estem en una societat democràtica i això ens ha permetre criticar o no les mesures que s'han adoptat per part del Govern de la Generalitat, i jo sóc crític. Sóc crític sobretot per la improvisació, per la manca de criteris clars i comprensibles per part de tothom, i sóc crític també perquè crec que a cada paquet de noves restriccions que ha fet el Procicat o el Govern de la Generalitat hauria d'haver estat acompanyat de suport econòmic, directe o indirecte, als sectors afectats. El Govern de la Generalitat de Catalunya rebrà durant aquesta crisi del Covid, entre l'any 2020 i 2021, aproximadament uns 3.600 milions d'euros, ho dic de cap, per part del Govern d'Espanya per fer front a la crisi de la Covid. El Govern d'Espanya, de fet, ha transferit 16.000 milions d'euros a les comunitats autònomes per fer front a la crisi del Covid. Hores d'ara encara no sabem en què ha invertit la Generalitat aquests diners a la crisi Covid. Òbviament, a ajudar els sectors afectats, no.
Clar, això són xifres espectaculars, xifres doncs, que fan esgarrifar.
I afegiré, a l'Ajuntament de Barcelona, sí, en concepte de crisi Covid, no ha rebut ni un euro de la Generalitat ni un euro de l'Estat, perquè tothom sàpiga com estem. La Generalitat, insisteixo, rebrà una aportació, està rebent una aportació de 3.200 milions, hores d'ara, malgrat que em consta que el Parlament de Catalunya se li ha preguntat, senyors de la Generalitat, vostès en què s'estan gastant els diners? I diuen, ens ho gastem en sanitat, molt bé, no acaben d'aclarir les xifres, però molt bé, per això estan els diners, però hi ha una altra gran part, que és, hi ha una part que és salvar vides, i això és la sanitat, i hi ha una altra part que és salvar llocs de treball, i això és l'economia, i aquí encara, excepte alguna ajuda que, en fi, que tothom recordarà, els autònoms, i no positiu, doncs no hi ha hagut més notícies. No?
Clar. I escolta, jo li parlava de les restriccions, que són molt dures, mesures molt contundents, amb sectors com els bars, restaurants, comerç, Però aviam, aquestes mesures tan restrictives sanitàriament no han donat resultat, perquè els índexs d'infeccions continuen a l'alça, lamentablement de persones mortes també, l'índex de rebrot, què s'està fent malament perquè amb tots els tancaments que hi ha tot això no baixi?
Mira, jo no sóc un expert en virus.
Jo tampoc, però clar.
Jo no sóc un expert en virus.
Vostè té informació més privilegiada que no
pas jo. Sí, però també molta informació contradictòria. Yeah. És a dir, hi ha una part que és bastant imprevisible, el comportament d'aquest virus. Avui mateix estem coneixent que a la Comunitat Valenciana, malgrat tenir unes restriccions molt dures des del punt de vista de l'activitat social i econòmica, doncs estan tenint un rebrot molt greu. Per què? En aquest cas perquè els contagis s'estan produint en l'àmbit familiar. La gent no va al bar, no va comprar el comerç, però se'n va veure els parents. I això està contagiant a molta gent a la ciutat. A mi tot això em fa intuir que efectivament el cost de restringir tant l'economia no sé si té una relació directament proporcional al fet de protegir la salut. I crec en aquest sentit que tothom entén que rebaixar l'activitat social rebaixa el risc de contagi, però això necessàriament no només ha de ser en l'àmbit de l'economia o de la cultura o de l'esport. Crec que hi ha d'haver-hi un crit també a la responsabilitat individual de la gent. Tots som prou grandets per saber els riscos que correm nosaltres i les nostres famílies en aquest virus per comportar-se. Jo sóc molt crític, però insisteixo, jo crec que la crítica fonamental en el cas de Catalunya és que tu no el pots dir a la restauració. Fixi, jo li posaré un exemple. A la ciutat de Barcelona hem posat 3.000 terrasses i ampliacions de terrasses més a Barcelona amb aquesta crisi. Terrasses per posar taules de bars i restaurants. Amb la idea de que quan vinguessin les restriccions, els restauradors i els propietaris dels bars posarien les taules al carrer. La magnitud de la operació és tal que, per posar un altre exemple, a la ciutat de Madrid n'ha posat 1.000 i són el doble d'habitants i el doble de negocis. Nosaltres n'hem posat 3.000, molt bé. Quan arriba el moment de la segona onada, nosaltres vam pensar, la ciutat està preparada. El sector de la restauració dels bars poden estar tranquils perquè hem fet aquestes impressions i podran posar les taules al carrer. Ho tanquen tot. Sense avisar. A mi em deia un propietari d'un restaurant, jo és que tinc encara el gènere que he comprat, la carn, el peix que he comprat, el tinc a la nevera, l'hauré de llançar. Això és el que no pot ser. I això és el que jo crec que ha sigut una falta de consideració respecte als propietaris dels bars, als restaurants, als autònoms de la ciutat.
Molt bé, companys de conversa, Maria Jesús, Valero, Leandro, endavant.
Sí, jo voldria preguntar-li sobre aquesta setmana que en Pasqual Maragall ha fet 80 anys i que es reivindica una mica, sobretot des del socialisme, doncs la seva obra, no? El seu llegat, no? En molts aspectes. I en un aspecte, el de la Barcelona, diguéssim, motor de la regió metropolitana, de l'àrea metropolitana fonamentalment, però també de la regió, no? de la Gran Barcelona, no? En aquest sentit, es troba a faltar una mica aquest contrapoder, no? de la Barcelona real, en la que Barcelona és Messi, però Hospitalet és Jordi Alba i altres jugadors podrien ser representants d'altres ciutats, no? Que un equip potent, no? Barcelona és evident, no? Que és una ciutat potent, però encara ho és més, no? Amb el seu teixit, no? A mi m'agradaria conèixer la seva visió perquè trobo, com a espectador periodístic, que hi ha molts clars, no hi ha claretat, no? Del missatge potent, no? Potser que perquè no es tria, no, l'elecció de la presidència de la els ciutadans no poden, no, votar la presidència de l'àrea metropolitana. Jordi Hereu deia no fa gaire, li vam fer una entrevista i deia que precisament ell estava a favor de la votació, no? Una mica aquesta, creu que és necessari que Barcelona doncs es reforci amb la Barcelona real, en definitiva.
Bé, en primer lloc, un record pel Pasqual, que sabeu que fa dos o tres dies va complir anys, va fer 80 anys, i crec que tots som hereus de la seva obra, del seu llegat a la ciutat de Barcelona, més enllà dels socialistes. Efectivament, el Pasqual Maragall va ser líder del socialisme barceloní i líder del socialisme català durant tota la seva trajectòria política, però afortunadament, ho dic perquè ara moltes vegades es diu que tothom es reivindica, no?, del llegat de Pasqual Maragall, tothom es reivindica d'ell, doncs fantàstic. Crec que algú que amb aquesta alçada de mires aconsegueix el reconeixement de més partits polítics vol dir que va fer molt bé la seva feina. El Pasqual Maragall, quan va ser investit la primera vegada alcalde de Barcelona, va dir que tenia dos grans objectius. El primer, fer uns Jocs Olímpics. El segon, fer la Barcelona metropolitana. El primer el va aconseguir, el segon encara no. Jo crec que és la gran assignatura pendent que tenim a nivell de Catalunya, de reconèixer quin és el motor econòmic, cultural, social del país, del conjunt de Catalunya i també del conjunt d'Espanya. I crec que en la mesura que aquesta Barcelona real, la que formem Barcelona ciutat, Santa Coloma, Hospitalet, Sant Adrià, és igual, Sant Joan d'Espí, i fins i tot, si m'apura i si m'ho pregunta a mi, jo inclouria les ciutats que estan als Vallesos, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, Terrassa, Granollers, Sabadell. Això és la Barcelona real. Quan tu vas pel món i expliques que ets de Barcelona, ningú es pot imaginar que la ciutat de Barcelona, entre cometes, només té 1,6 milions d'habitants. Tothom es pensa que té 5 milions, perquè és el que tenen les grans ciutats i les grans metròpolis a nivell internacional. I jo mai els dic que no. Jo els dic, sí, la Barcelona real és aquesta. Però és veritat que falta una articulació político-institucional, és veritat que tenim un gran instrument, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, que també, per cert, copia en altres ciutats del món, perquè som capaços de gestionar de forma mancomunada serveis que són comuns a l'àrea. El transport metropolità, el sanejament, l'aigua, el medi ambient, ja són competències metropolitanes, però li falta encara aquesta capacitat d'articular políticament el que és una realitat, que jo, ho has comentat com fos un contrapoder, jo no crec que ho hem de plantejar com un contrapoder, jo crec que una gran àrea metropolitana articulada políticament ha de jugar a favor de Catalunya, i juga a favor de Catalunya, i Catalunya no serà o no serà plenament, efectivament, fins que no aconsegueixi encabir i fer que l'àrea metropolitana de Barcelona, com una realitat, sigui el motor de Catalunya.
Cayetares.
Sí. Jo volia preguntar-les sobre la reunió que va mantenir una trentena d'alcaldes socialistes amb Endesa. Volia saber, sé que ells es van prometre informar d'un pla d'inversions, si es va quantificar aquest pla, i després quina argumentació donen per aquests talls, diguem-ne, en continus, perquè no sé si també parlen del tema de les plantacions de droga o si és una saturació
marihuana,
sí, és una excusa que estan donant a altres llocs, no sé, una mica quin és l'argument de l'empresa per aquests talls que segons van xifrar els mateixos alcaldes, crec que són 239 afectats més.
No, talls. No, afectats molts més.
Quasi 300.000.
Jo parlo dels talls, sí, afectats 320.000, exacte.
Sí, efectivament, ahir vam tenir una trobada, abans d'ahir, amb Endesa, els representants dels municipis, en aquest cas amb l'alcalde socialista, perquè ens va semblar la forma més ràpida de fer-ho. No la ciutat de Barcelona, que ha demanat una reunió a part, perquè és un cas singular. Nosaltres ho vam fer com a PSC, com a socialistes, perquè ens preocupa molt que en aquests moments a molts ajuntaments, a molts barris dels nostres municipis hi hagi veïns i veïnes que no tinguin subministrament elèctric en el pitjor moment, que és quan fa més fred, quan hi ha menys hores de llum, i d'una forma poc justificada. Jo vull reconèixer i agrair a Endesa que d'una forma molt ràpida, perquè li vam demanar la reunió i en 24 hores ens les va donar, en revés, per escoltar el malestar profund que hi ha per part de molts alcaldes i alcaldesses socialistes respecte al funcionament i al servei que dona la companyia als veïns i a les veïnes. I per tant, des d'aquest punt de vista, formalment, jo això ho vull reconèixer. Ara, nosaltres som molt crítics. No és admissible que en un país modern, amb una companyia moderna, oberta al mercat, en aquests moments tinguem talls de subministrament d'aquesta magnitud, deixant pràcticament 300.000 persones sense llum, de forma intermitent, durant setmanes i setmanes. sedueixen, com vostè ha dit, dos arguments, que és un, el que fa, el que té referència a cultius diversos. En fi, jo dubto que hi hagi tants cultius a Catalunya.
Jo també.
Dos, que hi ha moltes persones vulnerables en aquest cas, que no tenen recursos, que punxen, tampoc crec que hi hagi d'aquesta magnitud. Per tant, hi ha un problema d'infraestructura i d'inversió. Primer, de comunicació i de protocols, que la companyia s'ha compromès a millorar. Nosaltres hem de fem de diguem-ne de primera la primera oficina, la primera porta a la qual truca un veí que es queda sense llum. Truca a la companyia, després truca a l'Ajuntament. I per tant l'Ajuntament ha de tenir tota la informació i tots els recursos per donar resposta. Això a curt termini. I a mig i llarg termini és evident que hi ha àrees de Catalunya i alguns municipis que han de millorar la seva infraestructura elèctrica. I vull afegir, aquí hi ha un convidat absent, que és el govern de la Generalitat, que aquest, com en altres casos, no ha dit, aquesta boca és meva, quan la Generalitat és la competent en matèria de consum elèctric i de gestió de l'energia elèctrica a Catalunya. Té la competència, li hem demanat via parlamentària la compareixença del senyor Tremosa perquè doni explicacions. Crec que encara avui havia fet una resposta a l'alcaldessa de Barcelona i poca cosa més. Fa com si no anés amb ell, i a mi això em sembla molt greu. No és que tinguem unes grans expectatives amb aquest govern, però home, quan hi ha una situació d'emergència en la qual tanta gent té un problema, com a mínim hauríem de sentir que també la Generalitat s'està preocupant d'aquesta qüestió. Però en fi, els ajuntaments hem assumit la crisi, ens hem posat al costat de l'Endesa amb la vocació d'arreglar el problema. Nosaltres som gent que vol solucionar problemes, no que els vol provocar, els vol fer més grans, i en aquest sentit espero que no només la comunicació, sinó les inversions arribin el més aviat possible i evitem aquestes situacions que són pròpies a països, en fi, en vies de desenvolupament, no? Un país modern i avançat.
I per acabar, per el tema de la llum, bueno, hi ha un debat sobre el preu de la llum, que cada vegada és més car. Això és així? El govern d'Espanya, del que forma el PSOE, diguem, vostè forma part del partit que governa Espanya, no sé, què està passant? Es pot fer alguna cosa per reduir aquests preus en un moment precisament d'emergència?
Bueno, efectivament, hi ha hagut un moment per qüestions del mercat de generació elèctrica. És un mercat obert, és un mercat obert a la competència i que té a veure amb l'oferta i la demanda. En aquests moments hi ha poca generació perquè estem a l'hivern, hi ha menys sol, hi ha menys vent, i això ha baixat la producció i l'oferta d'energia, i el consum ha pujat. Però a part d'això, que és puntual, afortunadament és puntual, home, jo ressaltaria que des que el govern socialista va entrar al govern, ha anat fent una política de contenció de preus per la via de liberalitzar, per exemple, l'energia fotovoltaica, que estava intervinguda i gravada per les mesures de l'anterior govern, i en general hem evitat pujades fruit d'aquesta política, diguem-ne, sostingudes al temps molt més altes, no? Però efectivament ara hi ha hagut un moment, una punta a la qual hi ha hagut molt més demanda que oferta, i això amb una economia oberta doncs suposa desafortunadament una pujada de preus. És veritat que nosaltres, els ajuntaments sobretot, i l'Ajuntament de Barcelona també, en aquests casos hem aplicat protocols de protecció de les famílies vulnerables, les companyies també ho fan, per tal de que aquells que no, justament que això que ha passat ara no s'hagi de generalitzar, és a dir, que algú que no pot pagar la factura de la llum se li talli la llum, i menys en aquestes circumstàncies. Bueno, això és una política pública que estem desenvolupant també des del govern d'Espanya, que no és fàcil ni ràpid, però que està enfocat. La resta jo crec que són polèmiques oportunistes, no?
Sí. Leandro.
Promoure companyies elèctriques municipals ajuda a solucionar...
Jo crec que tot el que sigui introduir competència en un mercat em sembla bé. També competència pública.
Vostè en Barcelona Energia no creu que es podria fitar més?
No, jo crec que ha sigut una aposta, és una aposta pública municipal molt interessant. Com li dic, jo crec que amb la lliure competència, i crec que les empreses públiques han de competir en mercats com l'energètic. Jo ara els hi faré una confessió. Jo pertanyo a una cooperativa que genera energia elèctrica, i per cert, em sembla que la meva factura és més reduïda que la de les companyies privades. És a dir, amb això vull dir que hi ha un ventall ampli ampli d'opcions en aquests moments en el mercat perquè un pugui triar l'opció que sigui més econòmica. I en aquest cas, jo li posava el meu exemple, no li diré el nom per no fer publicitat, en el cas de la cooperativa a la qual jo pertanyo, és energia verda 100%. Vull dir, hi ha opcions en aquests moments i a mi em sembla molt bé que els ajuntaments o que les administracions generin no un monopoli públic, però sí que pugui haver-hi companyies públiques que intenten competir, per què no?
Sí, tinc entès que vostè estava treballant a Madrid quan va caure la gran nevada, no? Almenys algun mitjà així...
Cap de setmana passat.
Sí, cap de setmana passat, exacte. Què estava fent vostè? Estava fent...
Jo estava treballant per Barcelona, com sempre.
Sí, doncs, sisplau, en concret, ens podria explicar...
Quin interrogatori, vale?
No.
Què estava fent?
Bueno...
tercer grau.
És representant del ciutadà.
Sí, clar, jo dono totes les explicacions, cap problema.
Hosti, el dia...
No. Sí, no, la qüestió és perquè tinc entès de que va fer una mena de ruta de ministeris, perquè clar, tenim els fondos Next Generation de la Unió Europea que s'otorgaran sempre quan hi hagin projectes que es presentin, no? I la ciutat de Barcelona té suficient, diguéssim, capacitat com per generar i té projectes, no? Vostè ha fet precisament aquesta ruta perquè vinguin part d'aquests fondos de la Unió Europea a Barcelona i, si us plau, pot explicar en què?
Sí, efectivament, nosaltres, com totes les administracions importants d'Espanya i del conjunt d'Europa, optem a això que es diuen els fons europeus, no? Que tothom en parla tant. Jo primer diré que aquesta és una gran oportunitat que té Espanya i que tenen els municipis i les comunitats autònomes per fer dos o tres grans coses. Un, sortir de la crisi el més aviat possible. Nosaltres ens afrontem ara una crisi econòmica i social sense precedents, molt dura. A mi em preocupa molt l'atur i les xifres de l'atur i les persones que estan passant dificultats econòmiques. Aquests fons són una oportunitat per reactivar l'economia. Dos, són una gran oportunitat per transformar el nostre model econòmic. Amb aquests fons tenim l'oportunitat de posar-nos al dia, modernitzar l'economia, sobretot amb economia verda, amb transformació digital i amb tecnologia en general. I en tercer lloc ha de ser capaç de donar i reforçar les cobertures a les polítiques socials per evitar que d'aquesta crisi ningú quedi enrere. Aquests fons són tan importants que si ho fem bé, a la ciutat de Barcelona entre l'any 21 i el 26 podrien invertir-se fins a 1.500 milions d'euros en aquest període de 5 anys. 1.500 milions d'euros en 5 anys si ho fem bé. Si ho fem bé vol dir que hem de tenir els projectes adequats. L'Ajuntament de Barcelona ja va anunciar fa unes setmanes que estem treballant amb un centenar de projectes de tot tipus. Projectes de rehabilitació d'edificis i de barris, projectes de mobilitat elèctrica, projectes que tenen a veure amb nous sectors de l'economia emergent que han de donar ocupació, treball a les persones que es queden a l'atur després de la crisi, projectes que tenen a veure amb la digitalització de les empreses i també de les administracions, projectes que tenen a veure també amb la formació. Nosaltres ara tindrem molts aturats, desafortunadament, de sectors, sobretot del sector serveis, que hauran de trobar feina, que hem de facilitar que trobin feina a partir del seu canvi de perfil professional. Li posaré un exemple. Nosaltres hem de ser capaços, en un any com a màxim, de tenir la capacitat de fer que moltes persones que estan treballant al sector de l'hostaleria o restauració treballin en el sector, per exemple, de la instal·lació de plaques fotovoltaiques. I poso aquest exemple perquè l'Ajuntament de Barcelona farà un esforç molt important, ja tenim 50 milions al pressupost municipal per facilitar i subvencionar la posada de plaques solars als edificis públics i privats. Doncs bé, necessitarem molta gent que a partir d'ara posi aquestes plaques solars que a més generen energia verda, sense zero emissions. Aquí hi ha un procés de canvi molt, molt, molt important que la crisi del Covid i la crisi econòmica està accelerant. Nosaltres tenim tots els elements, tenim les universitats, tenim els centres de recerca, tenim els emprenedors, tenim les empreses, molt important, les empreses s'han de comprometre amb aquests fons, i podem tenir els diners. I el que jo he fet, i no només jo, sinó tot el govern municipal, estem fent un esforç per portar aquests recursos directament a Barcelona. Nosaltres tenim converses directament amb l'Estat perquè la nostra estimació, insisteixo, està a l'entorn dels 1.500 milions d'euros d'inversió, puguin venir els propers 5 anys a la ciutat.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, la Maria Jesús Cañizares, el Juan Carlos Valero. Ens acompanya com a convidat d'avui el senyor Jaume Collboni, que és primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i també responsable de l'àrea econòmica. Aprofitant aquest moment, doncs, vull recordar a tots els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra, doncs, que torna a estar en marxa una promoció i una iniciativa que ha posat en marxa la gent d'Eurostars aquí al Gran Marina. És allò de que estava en marxa fins al dia 22 de desembre i ara ho tornen a posar, doncs, en acció. Es tracta de vine a sopar, queda't a dormir, esmorza també, tot per 120 euros. És una,
la parella, 120 la parella.
120 la parella, és una oportunitat de luxe per conèixer, doncs, aquest luxe que és el restaurant i l'hotel Gran Marina, aquí al Walter Center, dormir en una habitació, doncs, de luxe, de 5 estrelles, i doncs, gaudir d'una nit, doncs, fantàstica en companyia de la parella o de la persona que vulguis estar-hi. Com pots fer-ho? Doncs mira, és molt senzill. Pots entrar a la web del Gran Marina, que és granmarinahotel.com, granmarinahotel.com, o també accedir a través de la via telefònica trucant al 93 603 9000, 93 603 603 9000, o també entrant a la pàgina web de l'hotel, granmarinahotel.com. Allí hi ha un apartat que posa cena, sopar, i pots clicar i pots, doncs, apuntar-te qualsevol dia de la setmana, cap de setmana inclòs, doncs, per venir a gaudir d'aquesta promoció, d'aquesta oferta i d'aquesta iniciativa que posem en marxa, que es tracta de venir a sopar aquí amb la teua parella, amb la persona que tu vulguis, poder dormir i també poder esmorzar en un hotel 5 estrelles com és aquest restaurant i aquest hotel Gran Marina aquí al Walter Center de la capital catalana. Ja ho sabeu, aquesta oportunitat que l'han gaudit ja fins al 22 de desembre, ni més ni menys que 2.000 persones, que déu-n'hi-do la quantitat de gent que ha anat passant per aquí, doncs ara està en marxa fins al dia 28 de febrer. Has vist, senyor tinent d'alcalde, quines iniciatives té la gent,
doncs,
els empresaris,
perquè...
per posar en marxa i per revitalitzar
molt important,
els hotels i el turisme.
Molt important que la ciutat, molt important que la gent,
heu vist,
surti, que la gent, a la mesura de les possibilitats,
clar,
disfruti de la ciutat,
que ho passi bé.
El nostre objectiu com a ajuntament ha estat que la ciutat no s'aturi. És molt important no aturar l'activitat, perquè si no ens costava molt més arrencar quan marxi aquest maleït virus, i per tant aquestes ofertes, doncs, estan molt bé, jo crec que són molt, clar, estimulants.
I un lloc com
jo
m'ho
estic rumiant fins i tot, si vindré.
Doncs això està fet, Això està fet, senyor Collboni.
Molt bé.
Molt bé, aviam, aparquem aquest tema, seguim parlant de qüestions relacionades amb el món de la política i de l'economia i amb el que el Leandro Lamor vulgui. Vinga, Leandro, endavant.
És més relacionat amb el que parlàvem abans de tot el tema elèctric d'Endesa. Em va sobtar que enmig d'aquesta polèmica d'Endesa la setmana passada, sobre va ser dijous, la televisió municipal anunciava que l'Ajuntament està valorant la possibilitat de cobrar a les persones que recarreguen el seu cotxe elèctric, no? A la ciutat de Barcelona, no? I fins i tot es parlava que això podria ja entrar en vigor aquest mes, no? M'agradaria conèixer per què es vol fer això, si aparentment, pues, si s'està fomentant tota la mobilitat no contaminant, això no deixa de ser un tribut que es cobra als propietaris d'aquest tipus de vehicles, no? I m'agradaria saber si això... Quin fonament té?
Home, vostè s'imagina l'Ajuntament regalant a les gasolineres gasolina? Doncs nosaltres durant un temps hem fomentat amb un preu, en fi, un preu simbòlic quasi zero, a la recàrrega elèctrica a la ciutat. Barcelona esperem que sigui la ciutat d'Europa o de les primeres ciutats d'Europa amb punts de recàrrega en superfície i en pàrquing d'Europa, només cal sortir al carrer per veure que cada vegada hi ha més punts de recàrrega elèctrica. L'electricitat és una energia que costa diners i que tothom ha d'entendre que s'ha de pagar. És un preu, ho és ja en el mercat, molt més barat que la benzina i que el gasoil, evidentment, i a més li donaré un altre argument. Des de Competència se'ns va dir que nosaltres no podíem estar regalant una font energètica mentre hi ha empreses que estan en el mercat que estan oferint el servei cobrant. Nosaltres no podem rebentar, diguem-ne, els preus del mercat, tot i que fem un preu que és quasi de cost. Pensi que nosaltres, des de les empreses municipals, en aquest cas BCM, Barcelona Serveis Municipals, invertirem pràcticament durant aquest mandat uns 3 milions d'euros només en punts de recàrrega elèctrica. Li dic la xifra de cap també, arribarem fins als 5.000 punts de recàrrega, o estem en els 5.000 punts de 500, perdona, 500 punts de recàrrega elèctrica més que volem posar a la ciutat, i per tant això és una inversió molt important que fa el sector públic. Nosaltres en aquest cas estem fent una mica de trencagels d'una política sense la qual és inviable el cotxe elèctric. Si no hi ha punts de recàrrega en superfície als pàrquings, i de moment les empreses privades ho estan fent d'una forma molt prudent, qui ha apostat d'una forma molt clara ha sigut l'Ajuntament, invertint diners públics. Per tant, jo crec que qualsevol persona pot entendre que el preu de l'electricitat, de la recàrrega del seu cotxe o de la seva moto, doncs es cobri un preu que és quasi de cost, però que no la podem regalar, perquè entre altres coses podem tenir problemes amb el Tribunal de la Competència, que ens diu que estem regalant el que és un bé o una energia que altres companyies sí que posen al mercat, no?
Sí, parlant de cotxes, a mi m'agradaria que fes una valoració de la zona de baixes emissions i aquesta, diguéssim, creuada contra el cotxe contaminant, i també en l'horitzó dels propers 6 mesos a l'estiu s'aixequen les barreres de les autopistes perquè acaben les concessions a Martorell i altres accessos de Barcelona, i per tant el missatge és agafa el cotxe, és gratis. És congruent?
Doncs dit així, no.
És que és així, no?
És així.
Una persona que visqui a Sant Jordi de Noia agafarà el cotxe, no agafarà el tren, no? Perquè és gratis.
Afortunadament, no. Dit així, evidentment, no és congruent, però feliçment i finalment doncs s'acabaran els peatges a moltes autopistes catalanes que fa molts anys que paguem. Però és cert que no és una creuada contra el cotxe, és una creuada contra la contaminació. I és una creuada que fa tot el món, com a molt el món civilitzat, contra les emissions. I a la ciutat de Barcelona, una de les principals fonts d'emissió, efectivament, és la mobilitat individual. S'ha fet i s'ha instaurat aquesta zona de baixes emissions, que, per cert, Brussel·les ens ha dit que és insuficient, que hauríem de fer i aplicar mesures aquí a Madrid molt més contundents per rebaixar les emissions. Per tant, nosaltres seguirem treballant en aquesta línia. Jo sóc dels que creu que aquests canvis s'han de fer pas a pas, amb molta comunicació, amb molta informació i donant temps a la gent perquè es prepari pels canvis, però això és un canvi que no té marxa enrere. No podem seguir, el conjunt del planeta no pot seguir fent aquest nivell d'emissions perquè ens carreguem el planeta. No per nosaltres, per les generacions que hagin de venir. I que, a més, està demostrat, cada vegada hi ha més estudis, que afecta la salut, sobretot de la gent gran i dels nens petits. Aquest és un camí que és difícil, que és complicat, perquè, en fi, perquè implica també canvis i inversions en canviar-te el cotxe, ara estem amb les etiquetes, aquest procés més de transició, però això s'està fent, insisteixo, no és contra el cotxe, jo defenso el cotxe. I defenso la indústria de l'automòbil. I defenso que la indústria de l'automòbil, per exemple, rebi els fons europeus perquè es transformi i s'electrifiqui. Ja la SEAT ja ha anunciat que d'aquí 4 anys aproximadament començarà a produir ja vehicles assequibles elèctrics. Aquest és el camí. No contra el cotxe, insisteixo, és contra la contaminació, i en aquest cas jo crec que nosaltres com a país i com a ciutat no podem estar en contra d'una indústria tan important com la d'automòbil. El que hem de fer és acompanyar-la també amb aquest canvi i aquesta transformació.
Cayetanes, Maria Jesús.
Vostè sempre ha sigut molt prudent a l'hora de valorar la convivència entre PSC i Comuns a l'Ajuntament, però no sé si formular la pregunta d'una altra manera. Quan diuen els socialistes que són un factor de moderació, això què vol dir? O sigui, com s'ha moderat a l'equip de govern des de que el PSC...
Jo no sé si he dit mai que haguem de ser un factor de tal o qual cosa. El PSC és un partit que ha donat, si m'ho permeten, els millors alcaldes de la història de Barcelona. Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi Hereu. El PSC és un partit que governa Espanya i és un partit que governa Catalunya. jo crec que se'n reconeix a la ciutat de Barcelona que hem fet una gran tasca de transformació de la ciutat i de projecció internacional i de benestar i d'equipaments de qualitat, una ciutat cohesionada. Això ha estat en gran mesura perquè la ciutat ho ha fet i perquè ha estat liderada per alcaldes socialistes. Nosaltres aspirem, evidentment, a governar la ciutat de Barcelona. I jo espero algun dia, i aspiro algun dia a ser alcalde de Barcelona. Els ciutadans i les ciutadanes van emetre un veredicte a les urnes de l'any 2019. Nosaltres vam doblar els resultats i tenim una coalició de govern que vam fer amb els comuns, per cert, entre altres coses, per evitar que hi hagués un alcalde independentista. Ho recordo perquè massa sovint doncs, això s'oblida perquè hi havia un candidat que volia posar Barcelona al servei de l'independentisme i nosaltres volíem posar Barcelona al servei dels barcelonins. A partir d'aquesta idea bàsica, nosaltres hem fet una coalició de govern amb els comuns que crec que en termes generals està funcionant molt bé, crec que es veuran els resultats, a més començaran a veure els resultats tangibles en termes de creació d'habitatge, de part d'habitatge públic, en termes de millora de l'espai urbà, en termes de prestacions socials que s'estan donant, en termes de creació d'espais d'economia, per exemple, l'últim, per cert, ben a prop d'aquí, l'espai de Correus, de l'edifici Correus, que ha estat cedit per l'Estat, per la ciutat, perquè hi ha un centre de tecnologia sobre la mobilitat i la logística que ens permetrà crear pràcticament 2.000 llocs de treball aquí al centre de la ciutat. Ara mateix vinc de visitar el Port Olímpic i una transformació també que estem fent d'ordenar, de netejar i de posar al dia el Port Olímpic. L'obra de govern començarà a donar fruits, jo crec que és positiva per la ciutat, però no som partits, no som el mateix partit, és obvi. Però no esperin de mi que faci política, com veig amb altres coalicions, a cop de titular o a cop de buscar l'enfrontament per tenir rellevància pública. Jo no crec que en aquest tipus de política, no hi crec. Jo crec que la política és fer, és solucionar, és construir i crec que això els ciutadans ho acaben reconeixent. És veritat que segurament no generes tants titulars, és veritat que és menys espectacular, però és en la política que crec.
Quan diuen clar, però l'important és que el votin. Al final, bueno, ja com deia el Suet del seu temps, que vostès em valoren molt bé, però no, si no me voten...
Ja li he dit que les darreres eleccions...
No seré alcalde.
Ja li he dit que les darreres eleccions vam doblar els resultats. Ja. Doblar els resultats. Poques vegades passa, que doblis un resultat electoral. Jo estic convençut que la gent, i sobretot amb la política local, que la gent sap el que passa en el seu veïnat, que la gent veu els seus representants públics fent les coses, doncs, això ho acaben valorant. Quan tingueu alguna discrepància profunda, doncs, efectivament, serà públic, no, tampoc serà cap secret, però també li vull recordar que el gruix d'aquest mandat ha passat en una situació d'excepcionalitat. Nosaltres portem un any i mig governant, d'aquest any i mig, quasi un any ja, de pandèmia. Vostè creu que la gent espera dels seus polítics que enmig d'aquest caos, d'aquesta pandèmia, d'aquesta situació de crisi econòmica, l'últim que esperen els ciutadans i les ciutadanes, crec jo, és polítics tirant-se els plats pel cap?
Tenim molts.
Ja ho sé, però jo crec, ho crec honestament, i ho crec perquè quan jo surto al carrer, si jo els que estem en el món local tenim la sort i la no sort de ser gent que fem vida normal, que anem al supermercat, que baixem les escombraries, que agafem el transport públic, que anem en bicicleta i que ens trobem a la gent que ens diu les coses. No vivim en una bombolla. I la gent l'últim que espera ara és que ens barallem. I per tant, de l'any i mig que portem de govern, un any ha estat la gestió de la pandèmia i tant la senyora Colau com jo ens vam conjurar des del principi que havíem de treure la ciutat d'aquest forat, que ho hauríem de fer junts, no només els grups de govern. Hem aconseguit, per exemple, que en els pressupostos municipals doni suport a Esquerra Republicana, doni suport al senyor Valls i s'abstingui el Partit Popular. Ens han fallat dos, però quasi ho aconseguim, perquè pensem que el moment és excepcional. Vam aconseguir fer una modificació de pressupost l'any passat per unanimitat dels grups. Vam aconseguir fer un pacte de ciutat amb les 20 prioritats que hem de seguir, 200 entitats de la ciutat i tots els grups municipals. Jo crec que això és el que espera la gent de veritat, que en aquests moments de dificultat no busquem, i les tenim i les tindrem, perquè són partits diferents, les diferències per tenir més o menys titulars. Jo crec que la gent vol solucions.
Ens queda molt poc temps.
Sí, no, ràpidament, tema fiscalitat. Quan diuen que Barcelona és un infern fiscal i Madrid és un paradís fiscal, això és veritat?
És mentida.
Vale.
I li diré per què. Perquè si vostè mira la pressió fiscal que té, què paga un madrileny, no tinc les xifres aquí exactes, què paga un ciutadà de Madrid, què paga un ciutadà de Barcelona amb impostos municipals i què rep d'inversió? Li dic de cap. Cada ciutadà de Madrid en aquests moments paga uns 900 euros d'impostos municipals cada any. Un ciutadà de Barcelona està pagant 700 i escaig. I per què rep menys, ara no li sé dir la xifra, no la tinc aquí, per què rep menys o sigui, pagant molt més, per què rep menys el ciutadà de Madrid? Perquè estan pagant deute. Un deute monstruós que té l'Ajuntament de Madrid, que estan pagant els ciutadans de Madrid. Per tant, una altra cosa és que vostè em digui l'IRPF, societats, que no només és Barcelona, és Catalunya, però Barcelona, pressió fiscal, molta menys que la que té Madrid. Això són xifres.
Senyor Collboni, no el deixem marxar del conversa sense preguntar-li per la notícia política d'aquesta setmana. La vam conèixer ahir. S'ajornen les eleccions autonòmiques, estaven previstes pel 14 de febrer, es faran el dia 30 de maig, si no passa res. Li convencen a vostè els motius sanitaris que alega el govern o hi veu també motius polítics? Sobretot, polítics i més que polítics, partidistes. Sobretot perquè els partits independentistes els interessa, doncs, les eleccions quan més tard millor. Com ho veu?
Bé, doncs, jo crec que és el que sembla, una autèntica tupinada electoral. Hi ha països com a Portugal que, amb confinament domiciliari, votaran d'aquí dues setmanes les eleccions a la presidència de la República. Hem vist eleccions a Galícia, a Euskadi, als propis Estats Units, i el PSC havia fet una proposta molt raonable, que era, si realment hi havia un risc de salut pública, ajornar-ho doncs un mes, just abans de Setmana Santa. És obvi que el que motiva aquest canvi de les regles del joc enmig de la carrera és la por de l'independentisme a perdre les eleccions enfront del PSC i enfront de la candidatura de Salvador Illa. És un fet gravíssim des del punt de vista institucional i democràtic, però tampoc, al final, tampoc ens ha d'estranyar, no? Perquè no deixa de venir d'unes forces polítiques que no fa tant van trencar les regles del joc democràtic proclamant la independència de forma unilateral i amb les conseqüències que tots avui podem veure i viure al nostre país. Divisió social, crisi econòmica, crisi institucional i cap resultat. Nosaltres, com ha dit el primer secretari Miquel Iceta, estudiarem les accions legals oportunes i anunciarem en el seu moment si les prendrem o no.
Molt bé, doncs hem d'acabar la conversa d'aquest dissabte amb el senyor Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, com sempre, bona tarda, moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres i un plaer estar aquí a la COPE amb vosaltres compartint aquesta estona tan agradable,
doncs vinga,
i podem explicar i poder-vos escoltar també.
Doncs vinga, i queda endavant aquesta proposta d'estar aquí a sopar,
a veure si
i a esmorzar.
Tot i que jo visc a prop, a bueno, a veure si m'anima.
Ja, val la pena provar-ho, sí, sí.
I hem d'ajudar, el comerç, sí. I hem d'ajudar els restaurants, hem d'ajudar els hotels de la ciutat.
Molt bé, gràcies també a Leandro Lamor, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero, per estar aquest dissabte amb nosaltres, que vagi bé. Tornem la setmana que ve, converses que darà COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.